Virginia Sentmenat, matriarca d'una poderosa família catalana del Cava, l'encarga a Lucas Rothman, expolicía y detective privado, que investigue del robo de un antiguo y valioso collar. Las sospechas recaen en Hugo, socorrista en una playa de Sitges, recientemente desaparecido y novio de Susana, la hija pequeña de los Sentmenat. Esta le suplica a Lucas que lleve el caso, ya que sospecha que algo horrible le ha podido suceder a Hugo. Finalmente Lucas acepta, a pesar de intuir que esta investigación le traerá grandes problemas. Això és l'argument de Nada es cierto. Nada es cierto és una novel·la, la primera novel·la publicada per un sitgetà que viu a Sitges des de fa més de 20 anys. Nacho Zubizarreta, bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
La teva primera novel·la publicada.
La meva primera novel·la publicada.
Amb Sitges, això és el que ens vas dir, com a protagonista.
Com a protagonista, i a més amb molta intenció de que Sitges no solament fos un decorat, sinó un personatge important dins de la novel·la.
Dins de la novel·la. Anem en un passatge que hem trobat per dins i que ens ha cridat l'atenció. Balmins era la cala que havia justo antes del puerto de Aiguadols. Estava cercada per un pequeño acantilado de roca, con algunos salientes que creaban unas sombras muy codiciadas en verano, cuando el calor era insufrible y protegían del viento los soleados días de invierno. Al norte limitaba con el espigón del puerto. Al sur ofrecía unas bonitas vistas sobre la parte vieja de Sitges, el Palau Maricel y la iglesia, que se extendían hasta el extremo más meridional del pueblo, con el Hotel Terramar de fondo. Cuando Lucas empezó a frecuentarla, hacía más de 20 años, Balmins quedaba alejada del centro, y llegar hasta ella resultaba engorroso, por lo que había pocos bañistas en busca de la tranquilidad y el relajo que las atestadas playas del pueblo no ofrecían. El chiringuito eran apenas una caseta donde se vendían helados y refrescos. No había duchas y la policía municipal, avisada por los vecinos, amonestaba a cualquiera que osara mostrar sus posaderas. Eran épocas en las que Sitges quiso cambiar la orientación del turismo que Sitges recibía para hacerlo más familiar. Con tal fin, organizaron algunas concentraciones anti-gay en el pueblo, a las que acudieron numerosos habitantes. Algunos comerciantes, que hoy en día hacían su agosto con el turismo homosexual, participaron en aquellas movilizaciones ciudadanas en pro de viajeros menos ofensivos. Balmins era una cala agreste y asalvajada al límite de la civilización a la que las familias y niños no se acercaban. Hoy día, en cambio, se ha convertido en una playa muy concurrida y cosmopolita. Recordad la historia, ¿oí? És a dir, hem fet una petita fotografia, hem buscat un passatge que ens ha cridat bastant l'atenció, de la cala Balmins. Uh-huh. És sí, a dir, sí. Que has agafat la realitat per vestir una novel·la.
Sí, evidentment, a veure, no és una novel·la històrica i tampoc uh-huh. és la meva intenció fer un retrat de l'actualitat de Sitges en aquest temps, però sí que és veritat que jo amb Balmins, a la que vaig des d'això fa 20 anys, Balmins ha sofert una transformació i, bueno, abans era una platja d'aquelles que quedava allunyada del centre uh-huh. i avui en dia doncs, és una platja molt curiosa perquè, bueno, en una cala molt petita com és Balmins trobes tot tipus de persones convivint amb naturalitat i amb molta civilització i penso que és un exemple de lo que hauria de ser la nostra societat, no?
A veure, comencem des del principi. Nada es cierto és una novel·la que parla de Sitges o que parla a Sitges? O sigui, des de Sitges.
Des de Sitges.
Des de Sitges.
Sí, ja dic, no he tingut intenció de fer cap retracte de lo que és la població. Primer perquè tampoc la conec gaire, uh-huh. i perquè el que jo volia era fer una novel·la que fos entretinguda amb un marc que penso que és excepcional com és el poble.
D'acord. Has agafat allò, una família del Cava,
sí.
Que sempre bé, és a dir, sempre s'ha de buscar doncs, el punt que permeti la intriga, uh-huh. i clar, aquí tenim el Penedès, per tant, trobar una família del Cava no és, entre cometes, difícil
no.
per centrar una història. Però la història passa a Sitges, bàsicament.
Sí. Sí, a veure, la història comença amb un socorrista que veu una persona, una noia que està nadant cap a l'infinit, llavors en un moment donat aquesta noia té un, sembla que té problemes, llavors es llença l'aigua a salvar-la i ja no se sap més, res més d'aquest socorrista. Llavors això és el que tira de l'argument de la novel·la. A partir d'aquí, doncs, el Lucas Rodman, que és un expolicia retirat que viu a Sitges, doncs, es veu involucrat perquè fa treballets d'investigador privat i per un seguit de coincidències aquesta famosa família del Cava que l'ha desaparegut al collar i pensa que el socorrista té alguna cosa a veure amb això el contracte perquè trobin bàsicament el collar i de retruc què és el que ha passat amb el socorrista.
Quan has publicat aquesta novel·la?
A veure, va sortir a la venda el 29 de maig, o sigui, fa un mes.
Fa un mes va sortir a la venda,
sí.
La publica Pàmies.
La publica Pàmies, que tot i que és un nom català, és una editorial que està a Madrid.
Uh-huh. Ens ha cridat l'atenció, això, eh? És una editorial de Madrid, però l'accent és obert, eh?
Sí, no, i a més és veritat, el posen, no? El Carles Alonso Pàmies, la seva mare és de la zona de Reus, i bueno, doncs ell va voler posar aquest nom,
el cognom de la mare, a l'editorial. Sí. Perquè el que em comentaves al principi, tu tens més novel·les escrites, però no t'havien publicat encara res.
No, jo tinc novel·les, bueno, jo he escrit molt perquè m'ha agradat sempre i també perquè a la meva tasca professional, sobretot al principi, després ja vaig poder orientar-ho cap al món audiovisual, no tenia possibilitat d'expressar-me creativament, llavors jo he escrit molt sempre. Tinc un parell de novel·les acabades, que no van tenir la sort que ha tingut aquesta de publicar-se, i també tinc algunes sèries i alguna pel·lícula mig escrita, una sèrie que va estar a punt de fer-se a Telecinco, però va arribar la crisi i això ho va aturar tot. I bueno, doncs aquesta és la meva primera obra que té visibilitat, per dir-ho així.
Mm-hmm. No és curta, ho hem mirat abans, 412 pàgines.
A veure, s'ha de dir també que la lletra és bastant gruixuda i bastant gran perquè sigui fàcil de llegir, però a mi també em va sobtar, quan tu escrius a l'ordinador, escrius en tamany A4, i bueno, jo anava fent i bueno, no tenia consciència de que seria tan llarga, i de fet l'editorial em va fer tallar bastanta cosa,
D'acord, aquí hi ha un procés també sempre.
Sí.
És allò que sempre expliquen els escriptors, els editors estan molt a sobre d'allò que finalment s'acaba publicant.
I no solament passa amb escriptors novels, l'altre dia vaig coincidir amb un personatge bastant conegut, i em va dir que de la seva darrera novel·la l'editorial li va fer tallar mitja novel·la. I dius, bueno, si li passa a aquest senyor, que no em faran a mi, no? Però bueno, tot i així, ostres, és una tasca d'humilitat retallar algú que tu has escrit i que et surt de molt endins, no?
Com funciona el procés de creació? És a dir, com has fet aquesta novel·la? Has trigat molt, no has trigat molt? Has investigat? Has anat... Com funciona aquest procés de creació? I després també com funciona tot el procés de trobar qui te la publiqui i d'aconseguir veure-la publicada?
Bueno, tot això surt en un moment que jo estava treballant a una associació per persones amb discapacitat, i bueno, la cosa s'acabava i jo tenia neguit i vaig dir, vull escriure algo que sigui lleuger, fresc, aquest va ser el plantejament, no?
Sí, l'escriptura com una via de sortida.
Sí, perquè jo estava en un moment això complicat de, ostres, un altre cop em quedo sense feina i tal. I bueno, doncs vaig dir, bueno, doncs començaré, però algo no que sigui molt farragós, sinó algo que sigui molt, que tampoc em comporti molt trencament de cap. Vaig pensar una novel·la de misteri, perquè a mi m'agraden, i penso que bueno, pues estava bé. Tenia la intenció de que passés a Sitges, i llavors en aquell moment ja comences a plantejar-te bueno, de què parla, qui és el protagonista, què és el que fa. I aquest procés és el que a mi més em costa. Després, un cop ja tens la història clara, i ja saps, bueno, comença aquí, acaba aquí, i pel camí van passant aquestes coses, posar-me a escriure potser és el moment més al que dediques més temps, però d'esforç mental a mi em costa molt més inventar-me la història.
D'acord, és a dir, és més agraït escriure que dissenyar.
Més que més agraït, per mi és més fàcil. Uh-huh. Tot i que, bueno, jo m'ho estructuro molt, no? Doncs dic, vinga, al capítol primer passa això, al segon passa aquest, en el tercer, i llavors dius, vale, en el capítol tal, aquest personatge l'ha de dir aquest altre, l'ha de donar aquesta informació, i tots dos han d'anar a aquest lloc perquè després passarà aquella cosa, no? Doncs també tens que plantejar-me com s'ho diu, si estan dinant, si estan sopant, si estan a la platja, si estan en un cotxe, i tot aquest procés també tens que pensar, però no tant com quan et planteges la novel·la. Llavors, escriure potser és més fàcil, però és tan enriquidor com plantejar-te el que vols dir a la novel·la.
Uh-huh. Escriure sobre el lloc on vius és més fàcil o té un risc? Per allò de dir, clar, has de reflectir més clarament, fins i tot davant dels possibles lectors, allò que vols explicar.
A veure, sempre diuen que has d'escriure sobre coses que coneixes.
Uh-huh. Però clar, sí. Sí. I ara faig una petita acotació. Si haguessis escrit sobre boscos del Canadà, els possibles lectors, a veure, potser sí que en trobes algun que hi ha estat, no? Però és més difícil. En canvi, clar, sobre la Cala Balmins i publicar Sitges...
A veure, evidentment, segurament hi haurà algú de Sitges que em dirà, oh, això què dius, no sé què i tal. Però també la vocació de la novel·la és que sigui molt llegida fora de lo que és l'àmbit de Sitges, no? Uh-huh. I la veritat és que en aquest sentit m'he trobat que fora de Catalunya hi ha molta gent que el fet de que sigui fet a Sitges li crida l'atenció. Penso que no podia desaprofitar un escenari com és Sitges. Evidentment, ho he reflectit a la meva manera. Torno a dir, no, la novel·la no té la intenció de ser un retrat o un assaig de lo que és la vida de Sitges, sinó agafa Sitges com a escenari d'un misteri que passa, no? I com penso que és molt visual i que està molt bé i tinc molt apreci a la població, doncs l'he plasmat a la meva manera. Uh-huh. Segurament hi ha algú que em dirà que no és així, però segurament hi haurà algú altre que em dirà que està molt bé.
Cadascú ho veu de la seva manera. Per tant, en aquest sentit, o sigui, no hi ha una visió objectiva de Sitges.
No, i la meva intenció no és reflectir uh-huh. la vida quotidiana, és
fer... Sí, de fet, és el que acabem de llegir. És a dir, simplement has fet un retrat de com és la platja Balmins, més enllà d'alguna petita consideració històrica, però molt petita en
sí,
aquest
no,
sentit.
No. Sí. I és la meva consideració, de uh-huh. fet, bueno, penso que en aquest sentit els que coneixem Balmins des de fa temps ens adonem de que abans era més, inclusosament per al fet de que era més difícil arribar-hi, no? Uh-huh. Ara és més fàcil, amb la qual
cosa... Bueno, I Sitges és més gran, hi ha més gent més a prop d'allà, han crescut els barris, etcètera, etcètera, sí, i per sí. tant, doncs clar, és més fàcil que hi hagi més freqüentació, també.
Doncs sí.
Sitges té prou entitat per ser el que tu comentes, un personatge més de la novel·la? És a dir, fins a quin punt una vila, un poble, pot condicionar l'acció?
A veure, Sitges té les característiques idònies per, en aquest cas, o en el meu cas, perquè succeeixin novel·les d'aquest sentit, no? De que hi hagi una trama de misteri. Té una vessant històrica important, és una vila molt maca, té una part d'estiu i de festa que també es pot explotar, té una vessant històrica també molt important, llavors això dona molt de joc. De fet, la meva intenció i la intenció de l'editor és que aquesta sigui la primera novel·la d'un seguit de novel·les amb el mateix protagonista i amb la mateixa població i amb el mateix grup de gent al voltant que ens agradaria fer, la veritat.
Uh-huh. És a dir, que en principi això seria, diguem, la...
El punt de partida,
l'inici
sí.
d'una
sèrie com podria ser El Carvalho, la Dona León o, uh-huh. o el Wallander o aquests personatges. A mi és el que m'agradaria, no estic comparant-me ni molt menys.
Sí, però molta novel·la negra, és a dir, tot el que ens acabes de comentar és aquesta clàssica novel·la negra que a partir de trames diferents uh-huh. però agafen els mateixos personatges i per tant els mateixos defectes,
sí,
les mateixes virtuts d'aquests personatges per desenvolupar històries diferents en el mateix àmbit.
Això mateix. Jo, de fet, ara ja estic amb la següent. Aquesta, El nada es cierto, passa a l'estiu, la següent passa a una època més tranquil·la i també expliques o mostres un Sitges més, més tranquil i més diferent i ja no amb tanta calor i no amb tanta gent, no?
Els arguments són versemblants, es forcen en certa mesura, cal anar a un punt de, no sé si dir, d'exageració de determinades circumstàncies perquè la novel·la negra ho necessita?
Mira,
la realitat sempre acaba superant la ficció i per tant no hi ha problema.
La realitat sempre acaba superant la ficció. Ja pots trencar-te les banyes en qualsevol aspecte que un dia arriba una notícia al diari i dius, Déu meu, si això jo ho escric a una novel·la o algun guió em dirien, però tio, tu estàs loco. La realitat sempre supera la ficció. Dit això, jo vaig anar a un simposi un cop i em recordo que un gurú d'aquest de l'escriptura deia... quan tu presentes un personatge, el teu personatge té que ser, si és trist, ha de ser el més trist, si és alegre, ha de ser el més alegre, si és borratxo, ha de ser el més borratxo, no? Doncs perquè la novel·la tingui cert atractiu i certa dinàmica dramàtica, has d'exagerar una mica tot sempre, perquè és... perquè si no queda tot molt anudí, queda molt... I a més, jo soc una persona bastant apassionada, llavors també m'agrada posar-ho tot en vàlua i fer pujar els sentiments de la persona que ho està llegint en aquell moment, no? Llavors per això necessites també exagerar-ho tot una mica.
D'acord. Aleshores, et preguntava abans pel procés d'edició, és a dir que has comentat... Tu tens dues novel·les més fetes.
Jo tinc dues novel·les que no tenen res a veure amb això.
Que van passejar també.
Sí, però, sí. No, però van... sense pena ni glòria, com es diu normalment.
Perquè normalment els que escriviu ho envieu a molts llocs i sí. a veure si sona la flauta.
Això mateix. Abans era més complicat perquè t'ho demanaven imprès. I clar, imprimir-ho, doncs era imprimir-ho, portar-ho a correus, etc., era una mica rotllo. Ara és més fàcil amb les eines i amb internet. Llavors jo vaig acabar la novel·la, llavors vaig entrar a internet i vaig buscar totes les editorials que vaig trobar. Vaig fer un llistat, perquè això sí, cada editorial et demana unes característiques especials. Hi ha unes que et fan omplir un formulari, hi ha unes altres que solament volen els tres primers capítols, hi ha una altra que vol un resum argumental i després si li interessa ja t'ho diran, hi ha una altra no, que vol tota la novel·la. En fi, cada editorial té la seva manera de
fer. Per tant, és una feinada també.
És una feinada. El primer que vaig fer, i això ho recomano a tothom que vulgui escriure, és anar-ho a registrar. De fet, hi ha editorials que no t'accepten res si no demostres que tens la novel·la registrada. Llavors vas al registre de la propietat intel·lectual, que està a la Campana de Barcelona, que em van dir que estaven ja a punt de poder-ho fer telemàticament, amb la qual cosa t'estalvies anar a Barcelona, si no vols. Amb la novel·la enregistrada, doncs llavors vaig començar a fer aquesta feina d'enviar-ho.
D'acord.
Ho vaig enviar a totes les que vaig poder, excepte a les molt grans, perquè les molt grans sí que t'ho demanen físicament. Suposo que és per
evitar que sí, hi hagi moltes mosques.
Això mateix, no? Per ja en aquell moment fer un tall, no? Llavors això ho vaig deixar pel darrer moment i abans de que ja arribés a aquest pas ja em van trucar de Pàmies i em van dir que volien publicar-la.
Abans vas presentar algun premi o perquè també...
No. De fet, vaig trucar a Alfaguara i em van dir que no rebien novel·les, perquè també passa això, hi ha editorials que no reben novel·les, però em van aconsellar que ho presentés al premi. Llavors vaig pensar, bueno, si ningú em fa cas, ho presentaré, perquè mira, no...
No, però el Faguar és un dels premis de prestigi.
Sí, que segurament, a veure, no tinc ni idea, però bueno, ja la cosa és molt més complicada. Però no, en aquest moment no. En aquest moment, la primera opció per mi era presentar-la a les editorials. Si no hagués tingut sort, doncs hagués buscat alguna altra opció, però bueno.
Com respon Pàmies, què et diuen i com t'ho prens?
Bueno, jo ho envio i llavors vaig donar a mi mateix un plaç de 6 mesos per esperar alguna resposta. I a les dues setmanes em va trucar Pàmies.
Caram, ràpid, no?
Sí, 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 molt ràpid. Em vaig quedar sobtat. Jo li vaig dir... Llavors m'anava dient, ostres, ens agrada molt la teva novel·la, tal, perquè passa això, passa això, perquè és de misteri, però té un punt costumbrista, i perquè té també és molt divertida, amb la mare de l'investigador i tal, no sé què. I m'anava dient això, però no em deia la queremos publicar, i jo... esperava que em digués al final ens agrada molt, però mira, ara no és el moment d'aquí, i no, i al final jo digo, però la queréis publicar o no? I em diu, claro que la queremos publicar. I bueno, doncs en aquell moment jo em vaig quedar una mica així, estava treballant, em vaig quedar així, i quan vaig tenir un moment vaig baixar a Balmins, uh-huh, i vaig passejar per allà i vaig fer una foto de la platja i la vaig imprimir, i ara la tinc penjada amb la data, que va ser el 14 de novembre, va ser això.
De l'any passat.
Sí, de l'any passat. I de fet, perdona, casualment després em van trucar 6 editorials més, amb la qual jo vaig dir, Déu-n'hi-do.
Hi havia interès.
Hi havia, sí, i jo vaig dir, mira, ja, és que ja tinc un contracte signat, ah, vale, molt bé. I vaig pensar, bueno, doncs malament no deu estar.
Senyal de que el de Pàmies va ser hàbil.
Sí, no, sí, sí. I de fet, ell no l'havia acabat de llegir. Em va dir que l'havia llegit fins tres quartes parts, però que no l'havia acabat.
D'acord. Aleshores, aquí comença el procés d'edició, que és el procés farragós a partir del qual un s'ha de menjar l'orgull i ha d'esborrar mig llibre, no?
Sí, 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 sí. A veure, tot això per mi és molt nou, perquè jo havia escrit novel·les, llavors aquella part, i a més, com me la faig jo, doncs depèn solament de mi. En aquell moment depèn d'una altra persona. Ells em van dir que hi havia molta descripció, i és veritat, jo sóc conscient de que hi havia molta part molt descriptiva, i que havíem d'alleugerar la novel·la. Llavors em va dir, vols fer-ho tu o vols que t'ho fem nosaltres? I els vaig dir, mira, fem un pas intermig. Proposeu-me què és el que voleu i jo us diré què és el que em sembla. Van trigar una mica, perquè també van venir els Nadals pel mig i ells tenien llibres per llançar al Nadal, coses d'aquestes. Total, que fins al primers de febrer jo no vaig rebre els canvis que ells volien fer. Em va sobtar, perquè de veritat van ser bastant rigorosos. La veritat és que tampoc em vaig capficar molt. Molta part descriptiva va desaparèixer, però va haver-hi algun moment que vaig dir, no, mira, això m'interessa que quedi i tal. I va haver-hi un punt, que va haver-hi una setmana que en un moment concret de la novel·la que ells volien treure-ho i jo no volia treure-ho, que vam tindre un moment aquest de pique, però bueno, al final tot es va solucionar.
D'acord.
També he de dir que els de Pàmies, primer, jo s'agraeixo moltíssim que hagin recolzat aquesta novel·la, i en tot moment s'han portat molt, molt bé amb mi. Per ser una editorial que no és molt gran, estan fent un esforç important per donar-la a conèixer.
D'acord. Es publica passat Sant Jordi, òbviament.
Sí, a veure, jo això ja no vull ficar-me, jo vaig dir, escolta, per una qüestió, jo tinc molts coneguts a Barcelona i a Catalunya que solament compren llibres per Sant Jordi, i ara si el traiem per Sant Jordi, potser que tenim 30 o 40 exemplars garantits, a banda dels coneguts meus que poden comprar llibres. I em van dir que no sé què, total... I bueno, pues, em va dir, no et preocupis, ja aniràs l'any que ve a Sant Jordi. Dic, bueno, doncs ja aniré l'any que ve.
Per tant, surt el mes de maig, a finals de maig.
Sí.
Surt al carrer i què passa quan surt?
Bueno, Pàmies em va convidar a Madrid a la Fèria del Libro de Madrid. Abans de que sortís la novel·la, cosa que a mi em va estranyar molt, perquè vaig dir, bueno, si ningú té la novel·la, què és el que jo aniré a signar ja? Però bueno, no et preocupis, que vindran a l'estand i la buscaran i tal. Va ser tota una experiència, va estar molt bé, vaig signar uns quants llibres, cosa que em va sorprendre, i també va ser potser el meu primer contacte amb el món editorial d'aquesta manera. Què és el que ha passat després? Doncs no gaire cosa, si et tall de dir la veritat. Donar a conèixer una novel·la d'un escriptor novell és molt, molt, molt complicat. Jo quan entro a una llibreria, perquè entro a totes actualment, allà on vaig, entro a la llibreria i veig aquell fotiment de títols, ple la llibreria basada en títols i taules i taules, i arribes al meu i el veus allà i em fa molta il·lusió, però penses, què puc fer jo perquè algú vingui i s'interessi per la novel·la? Doncs, bueno, picar una mica, bueno, picar molta pedra, als coneguts que tinc de mitjans de comunicació, fer-s'hi la guitza una mica, i bueno, vas aconseguint que, com vosaltres, algun mitjà faci esment d'un comentari de lo que és la novel·la.
El fet de que doncs, Sitges sigui, diguem, el marc, l'escenari en el qual es desenvolupa la novel·la, pot fer que aquí cridi més l'atenció, que aquí surti més, aquí a Sitges?
Home, clar, jo suposo que bueno, jo mateix, si vaig a una llibreria a comprar-me un llibre i veig que hi ha un llibre que passa a Sitges i que més o menys la temàtica és del que a mi em pot agradar, evidentment la triaré per sobre d'una altra novel·la en altres condicions. De fet, també l'editorial em va comentar en un moment donat, és una editorial bastant nova, no té ni 10 anys, que ells encara no havien venut cap llibre fora de l'entorn hispà, i que com Sitges tenia molta projecció turística internacional, que potser això els ajudava a poder vendre aquest títol fora de d'Espanya i de Llatinoamèrica, que és on ells tenen la seva distribució.
S'entén que traduint-lo, no?
Sí, sí, traduint-lo, no? Però es veu que és molt complicat que, sobretot, el món anglosaxó compri llibres escrits en castellà, en aquest cas, i que, bueno, ells veien com una eina de màrqueting, per dir-ho així, que succeís en un lloc que fora de les nostres fronteres, doncs, bueno, la gent li crida perquè és un lloc maco, és turístic, es viu bé, hi ha molta sol, molt de sol, molta platja i, i és molt agradable venir.
Escrius en castellà?
Sí. Jo vinc de família immigrant, la meva mare és andalusa, que viu aquí també, el meu pare era basc, d'aquí el meu cognom, Zubizarreta, i jo puc expressar-me en català, més o menys, però a l'hora d'escriure
surt la llengua mateixa.
Sí, a més jo sóc ja tinc una edat i jo sóc dels que al col·legi no vaig començar a estudiar català fins a que tenia 14 o 15 anys, llavors no escric el català correctament. Vaig comentar als de Pàmies si no treurien una versió en català i em van dir que en un principi no, que si la novel·la tingués molt d'èxit, que llavors ho podrien plantejar, però que no en principi en castellà. Perquè penso que em van comentar que havien tingut alguna mala experiència amb una novel·la que van donar a traduir i que el traductor es veu que no va estar gaire fi, i quan la van publicar van rebre crítiques dels lectors.
I sobre una editorial de Madrid, oi?
Això mateix, això mateix.
Que encara, sí, encara sí. És pitjor. Per tant, s'hi miren i s'hi miraran força a partir d'aquí.
Però això, a fi de comptes, ells volen fer negoci. Si veuen que hi ha negoci, faran el que calgui. Sí, a mi m'agradaria molt, però de moment, en que l'hagin publicat, ja de moment tinc més que suficient.
Anava a dir, què sent un la primera vegada que el té entre les mans?
Mira, jo sempre em passa el mateix. Jo el primer cop el rebo molt bé, sigui, més o menys sigui la situació que sigui, no? Sigui molt, per molta alegria o perquè estàs en un moment de crisi ja, i llavors en el primer moment jo sóc molt serè i molt tranquil i tal. Després, al cap de potser 2 hores, doncs m'enfonso o me'n pujo cap a dalt. Una emoció increïble que algú, jo sempre ho dic, a veure, jo he tingut moltes feines i algunes bastant ben remunerades, la crisi se'm va portar per endavant, com a molta gent, però a nivell professional aquesta novel·la és la millor notícia que he tingut professionalment a la meva vida. I no per la qüestió econòmica, perquè tampoc penso que vagi a guanyar molts diners amb aquesta novel·la, sinó per el que em dona de confiança en mi mateix i perquè evidentment m'agradaria continuar amb aquesta vessant d'escriptor.
Pel que representen.
Això sí. Mateix.
Pel que
és per dir, ostres, he fet alguna que algú m'està valorant més enllà de... una feina, perquè a més jo em dedicava, he sigut comercial a mitjans de comunicació, vull dir que la meva feina bàsicament tampoc era molt, molt creativa, no? Uh-huh. Llavors, bueno, que algú et vingui i et digui, mira, m'agrada, no només m'agrada, sinó que vull apostar per això i vull invertir, dius, Déu meu.
Uh-huh. A la portada surt Sitges,
sí.
surt una... doncs la silueta d'una dona, que entenem sí. que és aquesta dona protagonista, i una fotografia nocturna de la punta, i fins i tot unes llums de neó que posa Sitges, també.
Això mateix, en color rosa.
En color rosa.
Sí.
Explica'ns...
Bueno, al principi la novel·la era més discreteta. Aquesta part de baix amb llums de neó no hi estava, era solament al mar, però ells, com volien posar Sitges de tota manera a la portada, cosa que penso que estava bé, doncs van afegir aquestes llums. A veure, el perfil típic de Sitges està perquè la novel·la succeeix a Sitges i Sitges és molt important. La noia que es veu aquí com reinándolo todo, doncs bueno, té un sentit per el que passa a la novel·la, que no desvelaré aquí. I la part de sota és perquè també es parla una mica de l'ambient nocturn a Sitges i també es parla i el Sitges en rosa, evidentment, és perquè hi ha una mica, es toca una mica el tema de l'ambient gay. Una mica no, potser es toca, bueno, potser el protagonista de la novel·la és gay, però jo penso que això és indiferent, vull dir, no, jo li vaig comentar a l'editor des del primer moment, jo no crec que sigui una, no és una novel·la gay. El protagonista és gay, però podria ser heterosexual perfectament. Vull dir que això no té que condicionar, penso, a la gent que ho pugui estar interessada en llegir.
És una condició més, però no una condició que expliqui el que passa.
Això mateix. Vull dir, no és que la novel·la vagi de que el protagonista tingui algun tipus de conflicte amb la seva identitat, sinó que ell és gay, com més un home de mitjana edat, i com que té un gos que passeja amunt i avall. O sigui, no condiciona el resta de la novel·la.
Uh-huh. Què hi ha del Nacho a la novel·la?
Buah. A veure, absolutament tot... això que diuen de que la novel·la ets tu és cert. Per això també quan l'editorial et demana que et retallis
fa mal, fa
més mal. Sí, perquè a veure, i a més penso jo, pels que som escriptors primerencs, tu escrius la novel·la tancat al teu despatx durant un any i mig, dedicant-te totes les tardes i donant-li voltes i tal, i llavors pensant que ningú li farà ni cas, com t'ha passat sempre. Llavors ve algú i et diu, sí, molt bé, però mira, això, ostres, és com si et tallés una mica un dit o un braç o una mà, no? Hi ha una pel·li, que no és que sigui molt bona, però bueno, parla d'això, de la relació entre un editor i un escriptor, i l'editor és aquest superprolífic que escriu fulls i fulls, llavors l'editor li talla. Llavors li diu, és que cada cop que en talles una frase és com si em arrenquessis un braç. Doncs una mica és això, no? Suposo que les properes, si tinc la sort de que me'ls tornen a publicar, ja m'ho prendré d'una altra manera. Però aquesta primera, que no pensava que ningú li faria cas, doncs la vaig escriure perquè a mi m'agradava i tal. Llavors,
ara ja tens les pautes.
Sí, no, ara ja ho escric, francament ja ho estic escrivint d'una altra manera. Ja no faig tantes descripcions, sapiguem que això... No, i soc conscient de que era massa descriptiva. Llavors, què hi ha de mi de la novel·la? Tot. Jo diria que a la novel·la no surto jo al 100%, però el 100% del que hi ha a la novel·la, ja no solament el personatge principal, a la resta de personatges, doncs sóc jo en les meves diferents vessants, no? El personatge protagonista, Lucas Rothman, és un home de mitjana edat, una mica desenganyat de la vida, que té, bueno, jo no tinc tants traumes com té ell, però bueno, puc entendre la seva situació vital, no?
D'acord. I aleshores allò que no surt en el personatge principal també surten els altres.
Evidentment. Evidentment, però això ja no ho explicaré, perquè si no explicaré masses coses.
No hem de fer spoilers.
Això mateix.
Però bàsicament, el que comentàvem, quan un escriu, al final s'està reflectint ell mateix sobre el paper.
És el que dèiem, o el que et diuen aquests gurus de l'escriptura, tu sempre has d'escriure d'algú que tu coneguis. Per això sempre és millor escriure sobre un entorn que et sigui familiar. Després, evidentment, si tens molta imaginació i tal, pots escriure sobre els boscos de Canadà, com deies abans. Però és més fàcil situar l'acció en un lloc que tu... I potser jo, les meves altres novel·les eren molt més fantasioses i potser va ser això el que no va acabar de quallar.
Reescrivies molt quan la feies?
Jo sempre dic que jo no escric, jo reescric.
D'acord.
La meva manera d'escriure és jo començo i faig dos frases. Llavors miro les dues frases, trec una, a l'altra li afegeixo tres adjectius. Torno a mirar les frases, llavors afegeixo una tercera i la poso al principi. I vaig fent així. És una mica com fer un puzzle. Jo, si no fos per l'ordinador, per mi seria impossible escriure, perquè escriure a mà o a màquina, que no tens aquesta possibilitat que et dona l'ordinador d'anar amunt i avall, el cortar i pegar... jo no podria escriure.
Anava a dir, fins fa 20 anys tota la literatura mundial
s'escrivia així. Sí. De fet, l'altre dia també em van comentar que el Gabriel García Márquez, Premi Nobel i superescriptor, que també era molt caòtic a l'hora d'escriure, i que quan donava els seus manuscrits a l'editorial, bueno, es tornaven bojos per entendre, amb fletxes amunt i avall, no sé què, i paraules escrites als marges, i a més em van comentar una cosa molt curiosa, que és que feien moltes errades ortogràfiques. Bueno, ningú és perfecte.
Premi Nobel.
Sí, un Premi Nobel.
Ara estàs fent ja la segona en continuïtat de la primera.
No és ben bé una continuïtat, vull dir, es poden llegir separadament.
D'acord. Perquè comença i acaba aquí.
Aquí comença i acaba. Però després els personatges continuen. El fet de que estigui situada a la tardor era per diferenciar-la una mica d'aquesta, on a banda de que Sitges és protagonista, l'estiu també és molt protagonista, no? Perquè a més feia molta gràcia, o tenia moltes ganes d'explicar una mica com és el turisme en una població com Sitges, el turisme a l'estiu en una població com Sitges, amb tot el turisme i tot el que això suposa. Llavors vaig pensar, bueno, no situaràs una altra novel·la un altre cop a l'estiu, no? Doncs vaig agafar la tardor. Però no, això no vol dir que sigui una continuació. Es podrà llegir independentment.
Sitges és un bon escenari per una novel·la negra? Hi ha històries negres a Sitges?
A veure, segur, absolutament.
Més que altres llocs?
Això ja no t'ho sabria dir. Però jo recordo, fa uns anys, no gaires, 4 o 5 anys, estava jo a la platja, hi havia un helicòpter de la policia amunt i avall. I també al mar un mega vaixell de la Guàrdia Civil, també amunt i avall. I tothom, ostres, què està passant? I després em van comentar pel poble, jo no sé si això és una llegenda urbana o si és cert, que havia al mar havia aparegut el braç d'una persona i que estaven buscant la resta del cos. Jo no sé si és cert o no és cert. Però de fet... quan jo em vaig plantejar escriure una novel·la de misteri que passés a Sitges, la meva primera idea era aquesta. Què és el que havia, o sigui, de qui era el braç i què és el que havia passat amb el braç. Però, bueno, això va desenvolupar cap a una altra història i vaig deixar-me allò del braç per un altre moment, per utilitzar-ho més endavant en algun altre episodi d'aquestes històries.
Això de trobat un braç desconegut, llavors començar a estirar del fil,
home,
això és novel·la negra total.
És que és increïble, és... Llavors també aquí el que hi ha... és molta discoteca i molt món de la nit, que sense que jo el conegui gaire, perquè la veritat en aquest sentit sempre ha sigut bastant avorrit, segur que això dona peu a moltes mogudes que potser amb el dia a dia no ens adonem, no? Però segur que hi ha coses interessants.
Per tant, tenim un Sitges que descrius a partir de... doncs, d'una història, d'una novel·la negra. Has comentat, tu ets lector de novel·la negra.
Jo sóc més... A veure, les meves... jo sóc més de veure sèries i pel·lis que no de llegir novel·la negra. Llegeixo, m'agrada llegir, però sóc més consumidor, no em sortia la valora, de sèries i pel·lícules. I el gènere negre m'agrada molt.
Perquè, de fet, el gènere negre, i sobretot el gènere negre que ens ha vingut del nord d'Europa,
sí,
ha arrasat els últims anys, especialment des de la trilogia El Millennium, Stieg Larsson i tot això. És a dir, hi ha una revifada important després de la desaparició de Vázquez Montalbán i de Carballo i tot això. Va haver com uns anys que gairebé no sortia gaire cosa, i des de que van venir els del nord, sí, torna a estar de moda la novel·la.
Està molt de moda i hi ha moltes setmanes de gènere negre a moltes ciutats. De fet, ja tinc... ja m'han convidat alguna, cosa que m'agraeixo des d'aquí. Però bueno, també en aquest sentit jo em vaig... No és que ho fes aposta, però em vaig voler diferenciar una mica de tot això, tot aquest tipus de novel·la policíaca que ve del nord d'Europa, que està molt bé en general, que és molt més freda, que és molt més distant. Aquí, ja dic, no va ser una cosa molt pensada, però sí, per la meva manera vital de ser, doncs penso que la novel·la és molt més inclús com actuen els personatges, no?
Mediterrània.
Molt més mediterrània, això mateix, aquí com vivim, com inclús aquella al nord d'Europa, que hi ha aquelles converses entre personatges que tenen molt a dir-se però no s'acaben de dir les coses, no? I aquí al contrari, potser som i ho diem d'aquella manera molt visceral i molt no sé què, i després no ha passat res, no? Doncs penso que això em diferencia de lo que podria ser la novel·la policíaca del nord d'Europa.
No ho hem dit encara i ho hem de dir abans d'acabar. Signaràs exemplars?
Això mateix. Aquest dissabte a la botiga de premsa del carrer Parellades 44 estaré signant exemplars i saludant a tothom que vulgui venir a saludar-me, de 10 a 12 del matí.
D'acord. Per tant, doncs, la novel·la es pot comprar i ja està.
Sí, sí, sí. Ja està. I de fet, l'altre dia que vaig anar-hi per acabar de puntualitzar, em va dir que m'estava sortint força bé, cosa de la que me n'alegro molt.
Crida l'atenció una...
Sí, no, la portada...
La portada fa molt, eh?
Sí. I em van dir els de l'editorial que la contraportada i l'explicació aquella que...
El que hem llegit al principi.
Sí, doncs això és el 50% de la venda. Si això té tirada, t'ho compraran. Si no té ganxo...
O sigui que el que redacta això...
Ho vaig redactar jo.
Doncs, felicitats.
Però vaig dir, mira, jo no estic molt content del que he escrit, perquè ja arriba un moment que de tant anar amunt ja veiem la novel·la, la veritat, estàs de la novel·la una mica esgotat, saturat, això mateix. I llavors, ara escribe, no sé què, i dius, hòstia, bueno... I ho vaig llegir, ho vaig escriure i vaig dir, mira, no estic gaire content, no et preocupis que li donem un repàs perquè tenim aquí un noi de màrqueting. I ho han publicat tal com jo ho vaig escriure. La veritat, penso que podria ser millorable, però bueno, ahí està.
Nosaltres ho hem llegit, jo crec que com a mínim l'atenció, que és allò que s'ha de captar,
sí,
a partir d'aquest breu text, doncs la capta. Doncs aquest dissabte, de 10 a 12, a la botiga de la premsa, al carrer Parellades, en Nacho Zubizarreta signarà els exemplars d'aquest Nada es cierto, un oscuro secreto se esconde en las calles de Sitges. Això és el que diu allò, la portada, una portada, una foto de la punta de nit, d'aquesta silueta, doncs, inquietant d'una dona... Doncs,
que ho domina tot.
Doncs allò, i una família del Penedès, el Cava, no sé què, i també això d'un punt de serial, eh?
Sí, 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 sí.
Nacho Zubizarreta, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, moltes gràcies.
Molta sort en la novel·la.
Moltíssimes gràcies.
I sobretot que et publiquin la segona, perquè així podràs continuar.
Seré doncs, dels primers en saber-ho i espero que em convideu i em tracteu tan bé com esteu tractant doncs, avui.
Així esperem. Moltíssimes gràcies, repeteixo, Nacho.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort. I a tots vostès, ara notícies amb Catalunya Informació i després més coses. Fins ara.